aquest 12è fòrum del patrimoni literari de Forn, les literatures del joc. En primer lloc, benvinguts a la Fundació Josep Pla. És una alegria rebre avui a la Maria Àngela Vilallonga, a la professora Vilallonga i a l'equip de la càtedra, amb el qual hem pogut treballar, o jo almenys personalment he pogut treballar amb ells plegats durant uns quants anys, i em fa molt content que triessin el fòrum i que s'ofereix la possibilitat de fer el fòrum a la Fundació Josep Pla. Una fundació que va ser fundada el 1973 per part del mateix escriptor, amb la donació de la biblioteca a la Fundació, i llavors va crear un patronat perquè tingués cura, i ara ho comentàvem abans amb la directora de la Fundació fins a l'any passat, la Nelló, que el 1992 es va fer un impuls a la Fundació de fins com la coneixem avui. I des de llavors crec que s'ha destacat aquesta entitat per un compromís actiu amb el territori. Hem tingut una vocació de sortir de Palafrugell, de portar gent a Palafrugell, portar gent a veure la casa de Josep Pla, però també sortir fora i eixamplar la figura de Pla i el llegat de Pla més enllà dels fronteres. En aquest sentit, no només tenim l'exposició permanent, que us convidem a veure en alguna estona que tingueu durant el dia, que podeu veure la planta baixa i el segon pis, sinó que també fem la Ruta Josep Pla, una iniciativa pionera a Catalunya des del 1993, amb la primera Ruta Josep Pla, i que ha anat eixamplant-se en forma de petits itineraris, ha hagut d'anar desglossant, i que avui dia tenim 13 o 14 itineraris diferents, també a Girona, la Ruta Josep Pla a Girona, que hem obert enguany, i que d'alguna manera també és paral·lel, té una trajectòria paral·lela als itineraris literaris autoguiats de la Càtedra de Patrimoni Literari. A banda d'això, aula de lletres, servei educatiu, fem tallers, cursos, lectures públiques, pública de lectura, en fi, tot de coses que podeu trobar a l'agenda de la nostra web. I especialment també les exposicions temporals. Concretament, enguany en tenim una, inaugurar una dedicada a la relació de Josep Pla i Joan Fuster, en l'altre dia farem una visita guiada, que d'alguna manera és la que acaba de donar sentit a que siguem aquí, arran d'aquesta exposició, aquest 12è fòrum dedicat a les literatures del joc. Josep Pla i Joan Fuster són dos dels principals exponents de la literatura catalana d'aquests gèneres autobiogràfics. Jo crec que això dona sentit a aquest fòrum, que és la 12a edició, i que d'alguna manera hem anat veient com s'ha anat consolidant aquesta activitat des de la primera, que eren les estratègies de patrimonialització literària, ara ja fa 12 anys, a una segona edició dedicada als Jocs Florals, que a més ha donat un rendiment extraordinari amb tota una sèrie de projectes de recerca dedicats als Jocs Florals, fins a l'edició anterior, que lectures de la tradició. La Maria Àngela no podia fer aquestes lectures de la tradició, i que fins i tot durant l'etapa com a consellera de la Maria Àngela es va mantenir el fòrum, mantenir aquesta continuïtat, sinó que aquesta tradició que es mira enrere també es projecta en el futur com reivindica el relleu. I per què som aquí, doncs? En aquest sentit, d'una banda, perquè ens agrada, com a entitat, ja des de fa anys, de teixir aliances i de teixir aquesta complicitat amb la Universitat de Girona, que no només és avui puntual, sinó que és estable i regulat a través de la càtedra de Josep Pla, de la qual tenim allà darrere, i també altres, com per exemple la Biblioteca de la Universitat de Girona, que va conduir a terme la catalogació i que a més ara tenim en marxa un procés conjunt de catalogació dels materials del centre documental. I per a les literatures del joc, com deia que Josep Pla va conrear al llarg de la seva trajectòria aquests gèneres en múltiples formes. Precisament, ara que comentava el centre documental, és també una unitat de la nostra entitat que volem dinamitzar. Ens volem també convertir en un centre, ja ho hem estat durant anys, però continuar fomentant la recerca, promovent-la perquè som qui tenim, qui custodiem manuscrits i correspondència de l'escriptor, i per tant és aquesta voluntat d'estar oberts a la comunitat investigadora, retroalimentar-nos en aquesta comunitat, promoure estudis, treballs finals de grau, treballs de màster, tesis doctorals, i aquesta jornada també ens ha de servir per estimular aquesta reflexió i ampliar els horitzons. I establir relacions de Pla en el seu context, en les seves múltiples formes, no només amb autors, sinó també des del punt de vista de gèneres, d'estils i aspectes vinculats a la seva literatura. Per això, com que tenim una tardor molt autobiogràfica, perquè la setmana passada teníem un curs de literatura autobiogràfica i de dietarisme, que va impartir la Cristina, Massanés, que després ens en parlarà de les seves aportacions al gènere. Avui aquest fòrum, i el 4 de novembre, una jornada dedicada a la relació entre Josep Pla i Joan Fuster, Adéu a la literatura, a la qual ja us convido, us apunteu. Us hem preparat allà darrere, perquè mentre en una jornada hi ha estones de lleure i de tranquil·litat, una mostra dels manuscrits de Josep Pla sobre aquest gènere. O sigui, tenim quatre volums, els quatre volums que Josep Vergés deia que s'havien de llegir conjuntament, el quadern gris, notes, per a Sílvia, notes disperses, notes per a Sílvia i notes del cap esprol, amb manuscrits de la seva obra perquè pugueu també anar veient el procés d'elaboració, de maduració i de canvis fins i tot en la confecció del text, no només en la cal·ligrafia, sinó també en la confecció del text, per d'alguna manera reivindicar que això, que som un centre documental i que hi ha material per poder continuar-hi treballant. En notes del cap esprol, Pla deia que tot és llegendari, incert, sense forma, vagarós, inaferrable. A les cases on vivim, o en el poble on va passant la nostra existència, tant si és enorme com Barcelona, com en aquesta parròquia que jo visc, tot és llegendari. Ningú no recorda de res, res de res. I si les coses que passaran apenas un any enrere agafen aquesta forma de boira imparable, què es podrà dir del que ha passat fa 10 anys, fa 50 anys, fa 5 anys, fa 800 anys? Tot és llegendari i inaferrable. És per aquesta raó que les persones que posseixen una forma o altra de memòria, citada generalment pels papers dels arxius, memòria sempre fluixíssima, tenen, al meu entendre, una gran consideració. Tot el que exposen és literalment incert i llegendari, però en fi, encara gràcies que hagin fet aquest esforç. Si no existissin aquestes persones, en aquest món no hi hauria res, absolutament res. Al meu costat m'acompanyen dues d'aquestes persones que fan aquest esforç. Una és la Maria Àngela Vilanyola, la directora de la Càtedra de Patrimoni Literari, i l'altre costat la doctora Sílvia Llanes, la rectora de Compromís Social i Sostenibilitat, i Territori, perdó, de la Universitat de Girona. Recordem el passat per llegar-lo al futur, i com va fer Pla i Fuster, construïm una cultura, una tradició, una memòria col·lectiva, lluitant contra la terrible invasió de l'oblit, recordant infatigablement el que alguns homes, és a dir, el poble, han fet una mica més enllà dels interessos particulars, immediats i petits. Aquesta jornada ens hauria de servir per fer-nos una mica més savis, per recordar el passat i per projectar-nos en el futur. Benvinguts, i passo la paraula a la Maria Àngela Vilanyola, directora de la Càtedra de Patrimoni Literari de l'Escola. Professora, doctora Maria Àngela Vilanyola.
Moltes gràcies. Bé, el director de la Fundació Internacional ha sortit de la Universitat de Girona. Això vol dir que ens sentim orgullosíssims de tenir un antic estudiant de la Universitat de Girona com a director de la Fundació Josep Pla, continuant la feina boníssima que va fer l'anterior directora durant 29 anys, tant aquí vol que també ens acompanya avui. La vicerectora també estarà orgullosa d'això que tant voler dir, perquè tenir estudiants que després tenen càrrecs com aquest a la societat i que continuen volent aquesta vinculació amb la Universitat de Girona, això és el que nosaltres pretenem des de la universitat i des del vicerrectorat segur que també. Bé, ara ho he dit així d'una manera molt abstracta, però són les gràcies, Montero, esclar, tenim una relació intensíssima. Ja sé que avui parlarem de la literatura del jo, però no començaré pas aquesta meva presentació parlant del meu jo i del seu jo. Durant molts anys han estat junts i han treballat plegats a la Universitat de Girona. El meu agraïment com a directora de la càtedra per haver-nos acollit avui, aquí a la Fundació Josep Pla. Contenta de ser aquí perquè inaugurar el 12è Fòrum de Patrimoni Literari vol dir que ja fa 12 anys que continuem en aquesta línia que vam inaugurar l'any 2011. Anem amb els anys, ja ho veieu, 2011 era el primer i 2022 és el 12è. Agraeixo a tots els que sou aquí, els representants de la universitat, la Sílvia Llach, la doctora Sílvia Llach, que sempre ens acompanya, i hem d'excusar els patrons, el president de la Diputació, l'alcaldessa de Figueres, l'alcalde de Castelló d'Empúries, que m'han pogut assistir. Bé, agraeixo també l'equip de la càtedra, que sempre fa les coses impecablement. Cada fòrum ens ha portat el següent. En Francesc Montero ara ha donat els títols dels dos primers fòrums, però a mi, si em deixeu, us donaré els títols i els llocs on hem celebrat tots aquests fòrums, perquè tenim aquesta continuïtat que val la pena que la posem en valor. El primer va ser justament aquesta patrimonialització literària del territori i el vam fer a la Sala de Graus de la Universitat de Girona l'any 2011. El segon, els Jocs Florals de Girona, que ha tingut tot aquest recorregut tan llarg, i ho vam fer a la Casa Masó l'any 2012. El tercer, Literatura i Mecenatge, el vam celebrar a l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2013, perquè és un forum itinerant. El següent, el 2014, el vam celebrar a Castelló d'Empúries i el vam titular Llegir i després, si de cas, escriure. El següent, Traduir la millor manera de llegir, aquest fil conductor de la lectura, i el vam fer a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres l'any 2015. El següent, l'any 2016, el vam celebrar a la Mercè de Girona i vam titular-lo L'art d'escriure. Havíem d'arribar a l'escriure, però passant primer per el llegir i el traduir, com veieu. El següent, Els papers dels escriptors, el vam celebrar a la Biblioteca de Catalunya a Barcelona l'any 2017. Els anys literaris van tornar a Castelló d'Empúries l'any 2018. Editar i publicar el vam celebrar a la Sala de Graus de la Universitat de Girona l'any 2019. Literatura i censura va ser virtual, per tant hem assajat ja totes les itinerències possibles el 2020. I el 2021 vam tornar a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres amb lectures de la tradició, que és el que esmentava ara també en Francesc Montero. Vull recordar que a la Fundació Pla vam venir l'any 2009, fa uns quants anys d'això. Aquell any 2009 commemoràvem els 10 anys de la mort de Maria Àngels Anglada, que havia tingut lloc el dia 23 d'abril de 1999. Com que Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent són els dos autors que donen nom a la càtedra, vam pensar, ja feia temps que ho portàvem de cap, que quan faria 10 anys de la mort de l'escriptora faríem una commemoració, perquè el centenari del naixement de l'escriptora, vés a saber si el veurem, tot i que ja s'acosta ara, però qui ho té, ho té, i vam pensar, commemorem els 10 anys de la mort de l'escriptora. I ho vam fer amb una exposició virtual, que encara es pot veure a la xarxa, Quadern d'Anglada, vam titular-ho, i amb una exposició física, que vam inaugurar a l'Institut d'Estudis Catalans, justament a l'abril de l'any 2009. I era una exposició itinerant, fent moltes coses itinerants a la Càtedra de Patrimoni Literari, però ja ens agrada. Llavors, aquesta exposició, la directora de la Fundació Josep Pla ens va demanar que la portéssim a Palafrugell, a la casa de Josep Pla, a la casa museu de la Fundació, i li vam tenir tot l'estiu. La vam portar primer a Girona i després ja va venir aquí, a Palafrugell, i tot l'estiu Maria Àngels Anglada i Josep Pla van conviure en aquesta mateixa casa. I vam inaugurar aquesta exposició amb una conferència meva aquí mateix, que em sembla que encara es pot veure a la xarxa, oi que sí, que vaig titular Maria Àngels Anglada i Josep Pla, l'ofici d'escriure. I em basava, a partir d'un poema de Maria Àngels Anglada que va fer en la mort de Josep Pla. És a dir, Maria Àngels Anglada tenia una admiració per l'escriptor i fins al punt que li va fer un poema que va publicar en una de les seves obres. No era d'aquells poemes que va deixar al calaix i que venia aquests no es publiquen, no. És un poema que va publicar. I és un poema en el qual Maria Àngels Anglada parteix d'uns versos de Josep Sebastià Pons, que era un autor admiradíssim de Josep Pla. Per tant, era connectar aquests tres autors i la gent va plaure moltíssim de fer-ho en aquesta mateixa sala. També em venia de gust de recordar-ho avui, perquè no és la primera vegada que venim aquí, sinó que ja és la segona, encara que en un àmbit diferent. Esperem que no sigui la darrera, tampoc. Bé, Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent són dos autors que han assajat la literatura del jo i l'han assajada amb èxit. Carles Fages de Climent és autor de les memòries i, per tant, com a memorialista és un dels autors que s'ha de llegir quan s'estudia aquest gènere literari, i Maria Àngels Anglada, ella no va publicar unes memòries pròpies, però sí que va publicar les memòries d'un pagès del segle XVIII, que era de la família. I, a més, Maria Àngels Anglada en la seva poesia hi ha molta part del seu jo, perquè jo penso que la poesia no es pot fer si no es parla d'un mateix, encara que sigui d'una manera abstracta. El mateix poema Sopar d'aniversari, per exemple, o el poema L'amor al seu germà, o els poemes que té dedicats als seus nets, són poemes en els quals ella expressa la seva pròpia intimitat, el seu jo. I Les closes és una obra, una novel·la, en la qual Maria Àngels Anglada descriu una història familiar, també. La història de Dolors Canals, condemnada injustament per un assassinat que no havia comès. Per tant, en tota l'obra literària de Maria Àngels Anglada hi ha aquesta recerca del jo i l'expressió del jo, de la mateixa manera que també hi és en l'obra que Carles Fages de Climent, no només en les memòries que va publicar, sinó també en la seva poesia. Molts poemes de Fages són poemes autobiogràfics i en algunes de les seves obres només hem de recordar Les bruixes de Llers, que comença amb la seva mare li deia que l'havia llatat una bruixa de Llers. No? Doncs bé, és clar que tot això s'acaba convertint en literatura i que el fet de parlar d'un mateix, l'escriptor, és una anècdota, no? És una circumstància no és trivial gens, perquè parlem del que nosaltres coneixem, però al final el que compta és fer bona literatura. Es pot parlar del que es vulgui, però s'ha de fer bona literatura. Avui estudiarem aquí aquestes literatures del jo, i ja que parlarem de la literatura del jo, deixeu-me recordar dues autores que tinc una mica interioritzades i dues frases que m'agrada recordar d'elles. Una és Mercè Rodoreda. Quan va anar a veure un editor joveneta i li portava algun text, l'editor li va dir a sa mireta, primer visqui i després escrigui. És a dir, no es pot escriure si no s'ha viscut. Per tant, l'experiència ja ha de ser. I després ella, en les seves obres, no parlava directament d'ella mateixa, però sí que a Paràlisi, aquell relat de Semblava de Ser i altres contes, sí que fa literatura del jo directament. I l'altra és Aurora Bertrana, que en les seves memòries ella sí que va fer literatura memorialística i literatura del jo, i en les seves memòries escriu aquesta frase: el primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la i després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa. Per tant, totes dues pensen una mica el mateix. I de fet, en algunes de les seves obres ja va assajar aquesta literatura del jo. I deixeu-me esmentar una obra que acaba de sortir, que és en castellà, que ha fet l'escriptor Juan Manuel de Prada, que es titula El derecho a soñar, i que presentarem dimarts que ve a la Biblioteca de Catalunya, que és la vida i l'obra d'Anna Maria Martínez Sagi, aquella escriptora catalana dels anys 30, que no va ser només escriptora, sinó que també va ser, a més a més, atleta, va ser una dona amb moltes cares. Juan Manuel de Prada fa 20 anys va escriure Les esquines de l'aire, una peça literària en la qual partia d'ell mateix, de la seva experiència quan va conèixer Maria Martínez Sagi de gran, i va escriure una obra en la qual barrejava la vida de la Sagi, la seva pròpia vida, i és per tant una obra que s'ha de situar en la literatura del joc. I va explicar la vida de Martínez Sagi segons li havia explicat ella. Però la Sagi li va llegar tots els seus papers i li va dir: fins d'aquí 20 anys no donis a conèixer totes aquestes coses meves. Bé, han passat 20 anys i Juan Manuel de Prada ha fet una tesi doctoral i tot, va tenir la sort de ser del tribunal, sobre l'obra de Martínez Sagi. I el poso d'exemple perquè després de 20 anys ha escrit aquest El derecho a soñar fent una deconstrucció de la vida de la Sagi i del que ell havia escrit, perquè el que li havia explicat la Sagi era el que ella volia que quedés de la seva vida. Això li havia explicat de viva veu,
I ell va caure en el parany i va escriure aquestes esquines de l'aire. Ara ha hagut de fer un procés de deconstrucció d'ell mateix i de l'assagi. De manera que és un cas interessantíssim, penso jo, per explicar aquestes literatures del jo. Com un autor, que és novel·lista i per tant és una tesi doctoral una mica atípica, perquè és una tesi doctoral magníficament ben escrita, com la novel·la es llegeix, s'ha de deconstruir ell mateix que deconstrueix l'autor que treballa. Bé, ja no us dic res més, però si us cau les mans, us cau de terra, perquè aquí és molt, són 1.000 no sé quantes pàgines, són 2 volums, es passa que el PUA ha publicat, i si voleu venir, doncs dimarts a la Biblioteca de Catalunya a les 7 de la tarda el presentem. Però avui som aquí, gaudim de la vostra companyia, i estic molt contenta de poder-hi de poder inaugurar aquest fòrum 12è ja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, la brava la doctora Silvia Llach, que se recorda de Territori i Compromís Social de la Universitat.
Moltes gràcies, bon dia a totes i a tots, directora, director. Estic encantada de poder tornar a estar en una nova edició del Fòrum de Patrimoni Literari. Jo crec que no he fallat a cap. És que anava repassant els títols, no recordo més del primer de la sala de Casa de Lletres, que havia sigut 19, no era tot. Per tant, m'encanta ser aquí, una vegada més, tot i que per agenda em pensava que no podia venir, al final l'he pogut resoldre. Tinc un problema avui, que veig que tinc ganes de parlar, intentaré no fer-ho gaire. Faré una petita nota de com a vicerrectora i com a càtedres, però la deixaré per dir una cosa de literatura perquè se m'escaparà. Jo soc professora també de l'àmbit, diguem, no? O sigui, no soc aquí, però em passa quan entro en un fòrum que es parla de literatura de llengua, em venen ganes d'alguna cosa. El primer que volia dir, per això té a veure amb les càtedres de la Universitat de Girona, aquest vicerrectorat en el qual treballo amb un equip de persones és territori i compromís social. No? Territori què vol dir per nosaltres? Què vol dir per la Universitat de Girona des dels inicis? No? Que és una universitat que probablement ja va néixer perquè estava en un territori que demanava una universitat, que demanava activitat acadèmica. I així els que hi estem treballant doncs, molts més anys cap allà veiem que el projecte de càtedres és més vell, diguem, que la universitat. La càtedra Ferrat i Mora, per dir-ho d'una manera, és més antiga, 1 o 2 anys més antiga, que la mateixa independència, diguem, de la Universitat de Girona com la universitat. Què vol dir això? Que és un gran projecte que avui dia hi ha 45 càtedres. Aquest any em penso que n'hem creat 5 i encara ens en queden 2. Això és inaudit, Jo no puc suportar des d'un punt de vista de sostenibilitat del projecte. És molt difícil perquè vetllar per 45 càtedres és increïble, però com a projecte és molt interessant. Com ho definim avui dia? Jo crec que al començament potser parlava més de... És una estructura de l'UDG, és una part de l'UDG, però per mi avui dia és un acord. És a dir, una càtedra és un acord, no? Entre persones de la universitat i persones que no estan a la universitat es posen d'acord amb un objectiu comú i el que fan és guanyar-hi totes dues parts, no? Per tant, és tan senzill com això. Aquesta és la definició que la setmana, fa 15 dies o així, parlàvem amb una jornada de compromís comunitari, amb un projecte que està a la universitat, que en el fons és com explicar aquesta relació que tenim amb el territori. Per nosaltres, compromís comunitari, estar relats al territori, fer coses més enllà de les parets de la universitat, poder aprofundir en temes, en aquest cas, no? Estem parlant de literatura, amb la càtedra de Patrimoni Literari, veient els de Carles Valls del Camí, i també amb la càtedra de Josep Pla, que també tenim aquí el director, no? I que està allotjada, o que viu, o que té el centre neuràlgic en aquesta fundació i en aquesta població. Què vol dir això? Doncs que és un impacte increïble de la universitat, aquestes càtedres. És a dir, penseu com un any poden celebrar uns 500 actes, com el que estem fent ara. Escampat per tota la demarcació, per les zones de... I el que fa és aprofundir en temes o aprofundir en espais o en llocs diferents. Per tant, dona una riquesa i un impacte que la universitat no pot girar-li l'esquerra. És difícil en el sentit que és un projecte gros i que el voldries encara mimar més del que podem amb els recursos que tenim, però que una part de la Universitat de Girona són les càtedres. I ara us ho dic també amb aquesta mirada externa que vam explicar fa uns dies. Hem participat en un projecte europeu, normal i corrent, com a universitat pilot per saber si tenim un bon compromís comunitari o community engagement o aquests acords que us estem dient, però en docència, en recerca, en transferència, en gestió, en tot. I ens han dit que estem molt bé, però a Europa, quan es miren totes les evidències que hem ensenyat, que n'hi ha més de 80, el que crida l'atenció és sobretot el projecte de càtedres. Quan veuen tantes càtedres, diuen, però això què és? Són càtedres d'empresa? O sigui, no, no, també poden ser càtedres d'empresa, però no són només d'empresa. Són contactes, són vincles, són acords amb tot tipus d'agents socials, culturals, econòmics, no, del territori, per fer que la universitat sigui millor. Per tant, és un honor per mi haver pogut continuar aquest gran projecte que té més de 30 anys i agraeixo molt a totes les persones que sou a les càtedres, de les direccions directes amb els equips, perquè vaja, aquesta riquesa és increïble, i que com més el podem visibilitzar i ajudar, doncs millor. I per mi és, per exemple, un moment molt feliç avui veure que hi ha dues càtedres relacionades amb l'acte de vi, d'alguna manera, perquè és com encara podem millorar. És a dir, que les càtedres anem fent aliances també entre nosaltres, no?, per enfortir, i n'hi ha que ja ho fan espontàniament, però que també seria una cosa que nosaltres podríem millorar, no?, des del punt de vista de la gestió perquè això passés més sovint. Per tant, estic encantada de ser aquí i de poder estar en aquests actes perquè, vaja, el que representa per la universitat i per les persones que hi treballem i sobretot també per les persones joves que hi estudien i que tenen aquestes oportunitats, per fer petites recerques, treballs finals de grau, obtenir premis, dona un pols de quina és la necessitat que hi ha en el territori, quina és la nostra realitat i, per tant, els estem formant també d'una manera molt més adequada. Aquesta era la part, doncs, com de, volia comentar, de càtedres del vicerrectorat o d'aquest fantàstic projecte d'aquest acte concret avui de la càtedra. I l'altra cosa és un tema més personal, ja m'ho permetreu, però el tema de l'escriptura del jo no puc evitar parlar d'una cosa personal que té a veure amb la meva vida en llengua i literatura i amb aquest gènere. I és que sento que haig de parlar d'una persona que és en David Vilaseca. En David Vilaseca havia estat professor meu a la Universitat Autònoma de Barcelona i és un dels professors, parla de la professora de Vilaseca, d'aquests professors que marca, que et fa pensar que... Ell era un gran professor i escriptor també, va morir molt jove, és a dir, el sistema aquí el va com foragitar. El vam tenir un any, jo vaig ser de les persones que vaig tenir la sort de l'any que va ser aquí tenir-lo, de les poques persones, eren 20 persones privilegiades, i diguem que el sistema el va foragitar, va acabar a Londres i va ser catedràtic joveníssim en una universitat de Londres, escrivia, va publicar i va guanyar un premi de l'aprenentatge de la soledat, que ara es diu Els homes i els dies, i que en el Teatre Nacional de la Sala Gran aquest any s'ha estat representant aquesta obra. En David Vilaseca va estar expulsat, diguem, del nostre sistema, jo el vaig viure i va morir molt jove per un accident desgraciat. No? Però què va passar? En una de les seves classes, nosaltres érem joves estudiants de teoria de la literatura i intentàvem descobrir l'essència de la literatura, que fan dels anys que s'intenta fer i es va escapar per tot arreu. No? Hi havia hagut un moment que nosaltres, el que passa quan tens 21 o 22 anys, jo ja ho he trobat. Per mi, literatura és aquest pacte de ficció, deia, no? Perquè si jo vull llegir, no? com a ficció, doncs ja està. I ell mateix, com a professor, ens va proposar una lectura que es deia Protocolo Compassivo, una novel·la d'Hervé Gibert, que era una persona que, mentre estava malalt, anava gravant, no? I en aquell moment llegia el llibre que intentàvem llegir com a ficció, però veure al mateix temps el reportatge de la persona, de l'escriptor que s'estava gravant, ens va fer trontollar tant que aquesta famosa pacte de ficció no el vam poder mantenir. Per tant, això es va acabar. Però quina és la ironia, no?, diguem, de la vida, que després en David Vilaseca, que és el professor que ens va fer llegir això, escriu ell, no?, autobiografia o una novel·la, diguem, que té punts de contacte amb la realitat i que jo, com a exalumna seva, intento llegir en pacte de ficció i tampoc no puc, perquè explico coses que van passar aquell any a l'Autònoma i jo les reconec i no puc fer... Em torno a passar una vegada més el que va passar a dintre d'aquelles classes. No? Per tant, els límits es desdibuixen, la deconstrucció, tot aquesta... Això tan fantàstic que té la literatura que sempre ens fa trontollar, que això està molt bé. Però ho volia dir-ho també com un tribut a una persona que em va semblar una persona molt honesta, molt valenta i un acadèmic que jo he admirat moltíssim, que per desgràcia ara no el tenim perquè va morir molt jove. I l'altre record feliç que us volia dir és que ara com a professora d'educació, precisament l'autobiografia me sembla que és un dels gèneres que ens pot ajudar a que els nens i joves escriguin. Jo me dedico, quan jo estava en aquest vicerrectorat, m'anava a fer formació a les escoles. I que aquest diuen els mestres, aquest diuen els professors, no tenen ganes d'escriure, els dic que escriure no volen escriure en general, no? Però en canvi, quan vas a parlar una cosa com l'autobiografia, perquè és parlar del mateix i estar en una edat de, com de desenvolupament, d'identitat, no els hi molesta. Al revés, els hi fa il·lusió. Per tant, és un camp per estirar els joves i els no tan joves, i els més infants també, a escriure sobre ells mateixos. I en aquest sentit també he tingut la sort de tenir de companya en àrea la Maria Fernández Pou, que té aquella llicència d'estudis que es diu l'escriptura del jo, que és un material ingent pensat per secundària, no pesat com anar als llibres de la Bíblia, però que jo l'he vist, perquè és companya meva, com tot un curs de batxillerat, tot el curs, tots els coneixements de llengua, tots estan posats com un mecanisme de rellotgeria a dintre de fer una autobiografia. Per tant, l'estudiant que acabava aquell curs de batxillerat, el producte que tenia era la seva pròpia autobiografia, però allà dintre havia anat llegint de manera molts i molts textos i havia fet tots els continguts de llengua que tocava, no? I d'aquella manera, no? Tan feliç de descobrir-se el mateix, de gaudir, d'escriure, de gaudir, de llegir i acabar amb la teva autobiografia, no? Per tant, són dues coses que feliçment la vida m'ha portat i que volia compartir, no? Haver estat a mantenir la seca o tenir una companya que s'ha dedicat, des d'un punt de vista més, no? De secundària en aquest cas, a tenir una llicència, bueno, llicència d'estudis perquè ha estat tot un any, diguéssim, treballant amb un col·lega i que ens ha deixat un material que també et dona per molt i que ajuda, per mi, a mi m'ajuda a animar els mestres i professors que animin els joves a escriure sobre ells, eh? Per tant, això, tenia ganes també de traslladar-vos en un dia que estarem tota la jornada aquí pensant en aquest gènere i en, no, les múltiples possibilitats i el que ens ha donat fins ara i mirant aquí les fotos d'en Josep Pla, que va mirar aquesta impressió que fa d'una persona que dominava tant, no, tot això, però vaja, aquí queden les petites coses que us volia compartir més personals. Per tant, desitjo que tingueu una jornada fantàstica i jo puc quedar només la primera estoneta i a les 12 haig de tornar cap a Girona, però com sempre sé que aquesta nova edició serà un èxit i sempre els temes, pensava, amb aquests temes em podria fer una assignatura, anar agafant un tema darrere l'altre i aquí una assignatura fantàstica per vestir de nou. Per tant, enhorabona i endavant. Moltes gràcies.